I arribats a aquesta hora del matí, ara que el sol surt una mica, cada cop més aviat, en aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que, en fi, que tot just estan tornant cap a casa seva després d'una llarga nit ociosa o laboral, i plàcida per aquells que tot just estiguin obrint un ull i pensin, mira, tinc tot el diumenge per construir encara. És el moment que ens agrada desplaçar-nos a un raconet molt interessant i que li tenim un carinyo enorme, que és el carreró empedrat d'una ciutat que no han volgut revelar mai, que no han volgut geolocalitzar ni ubicar un mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions de cap tipus i que amaga en el seu interior una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i el seu propietari sempre ens espera a la porta amb aquest posat entre interessant i fins i tot et diria anava a dir hola Albert Beorlegui, bon dia. No,
bon dia, una mica
retingut, perquè ara fa estona ja que s'espera i sempre mai sap exactament si arribarem a l'hora o no, bueno, aquestes coses. Però ell sempre hi és, com un pal. Com estàs, home, Albert? Bon dia.
Bé, força bé, força bé. I tu què tal? Com anar? Com va tot plegat?
Home, amb un dia que s'espera...
Sí, s'espera llarg. Llarg avui.
Llarg, sí. Llarg. Sí, home, perquè avui és un d'aquells grans dies que els... jo no m'anomenaria cinèfil, però sí que m'agrada el cinema. No em compararia amb els grans cinèfils impenitents com vosaltres, però sí que és un dia que seguirem la gala dels Òscars. Hi haurà programació especial com cada any de RAC1. En aquest cas, a més, amb enviats especials a Los Angeles. Hi haurà el Basté,
sí, home,
des de Los Angeles, la Maria Cusó des de l'interior de la gala dels Òscars. Per primer cop RAC1 serà dintre, o sigui que un plaer poder-ho explicar en un any que em sembla que hi ha molt bones pel·lícules i que sempre és un gust passar aquella nit. I catalanes.
I de producció catalanes, això mateix.
Dia històric, Dia històric des d'aquest punt de vista. Amb Bayona, que per cert conversarem d'aquí una estona, amb Bayona i també amb els maquilladors de la pel·lícula de la Sociedad de la Nieve i amb aquesta sorpresa que és Robot Dreams, aquesta pel·lícula de producció catalana, que s'ha colat en una de les categories complexes, com és la de la millor animació. Exacte. Ja no ho vius amb aquella... Jo he de dir una cosa sobre el Beorlegui, que jo crec que ja no deu viure la gala dels Oscars amb la intensitat que vivia abans, però he de reconèixer que jo, que sempre he estat un boig d'escoltar-ho, perquè a casa meva mai havia pogut veure en pagament, perquè a casa meva no pagaven cap subscripció a canals privats, però ho escoltava per la ràdio, i els primers anys que vaig escoltar la gala dels Oscars va ser amb un senyor que es deia Albert Beorlegui fent-lo per Ràdio Sabadell, i tinc aquell record clavat a la memòria completament. O sigui que tu l'has viscut radiofònicament durant molts anys,
Una pila d'anys, a més, ho vaig dir. I recordo que a Ràdio Sabadell, a més, mira, un altre il·lustríssim col·laborador d'aquesta casa, el Xavi Pardo.
Hombre,
que també, crec recordar que un dels primers anys també estàvem junts i també vam retransmetre la cerimònia. Sí, és veritat que, òbviament, els anys et donen una perspectiva una mica més escèptica i i prioritzes poder les hores de son, que no pas a veure qui serà el guanyador de determinada categoria, però sempre em queda el rau-rau d'escolta, el primer que faig quan em llevo l'endemà, pam, a veure qui ha guanyat, a veure qui ha sigut el... Vull dir que sí, en el fons, allò de que mantenim un cert esperit, malgrat, evidentment, l'escepticisme i malgrat l'aparador del tot falsejat i que representa, evidentment, una maniobra publicitària que no sempre premia el que més ho mereix. Però, en qualsevol cas, els americans són els reis a l'hora de muntar espectacles i els Oscars no són una excepció, clar que sí.
Bé, doncs ho seguirem, efectivament, a l'antena de RAC1. Bé, més enllà d'aquesta qüestió, anem a llegir una mica de cartes, què et sembla?
Sí. Mira, tenim encara cartes del mes de novembre, tot i que ens anem acostant cap al final de mes. Les dues cartes que hem agafat avui són del dia 20 de novembre. La primera ens arriba des de Collbató i ens la remet un tal Jordi Calzina. I anem a precedir a la seva obertura. És un sobre convencional de color blanc. De dins extraiem una carta manuscrita que podem llegir el següent. Collbató, 19 de novembre del 2023. Benvinguts a Albert i Xavi. Soc habitual oient del vostre nostre programa i també us he escrit en alguna ocasió. La setmana passada, que estàvem sota mínims de cartes, ja volia fer-ne una, però ja sabem el que passa. Si no tens un propòsit clar, el dia a dia se'ns menja. Aquest matí m'he alegrat que la crida hagi funcionat i m'he animat a fer la meva aportació a la causa. Aquest basar no pot defallir perquè no ens pot deixar orfes d'aquests moments tan especials que ens feu viure setmana rere setmana. He estat escoltant la fantàstica melodia de Tchaikovsky mentre ens explicaves els llacs de Titani, de Mart, i està clar que el dels cignes, que m'han fet pensar que ahir vaig viure una bonica jornada que potser podia ser un bon motiu per aportar al basar i així sorprendre la colla. Resulta que ahir la meva esposa, que es diu Montserrat, m'havia convidat a participar en el dinar que s'organitzava a casa de la seva amiga Agnès, juntament amb la resta d'amigues, la Puri, l'Alícia, l'Olga i la Conxita. Elles acostumen a trobar-se soles, però en aquesta ocasió ens hi varen fer partíceps i vaig compartir jornada amb elles i amb el Jaume, l'Esteve i l'Hermini. L'Agnès té una caseta molt maca, situada a la zona rural del Poal a Manresa, una entrada on hi té el seu hortet, que és com el seu petit tresor, al qual hi dedica tot el temps que calgui i on posa atenció i sentiment. Feia un dia esplèndid i estàvem en un entorn de privilegi, però això va permetre parar taula en la porxo, que disposa, i gaudir del sol radiant i la temperatura primaveral que ens va regalar la jornada. L'Esteve és qui s'ocupava de la barbacoa i de les carns i les botifarres. Al cap d'una estona vaig poder veure que la seva destresa anava molt més enllà. És tot un manetes. Ho vaig descobrir en veure una màquina de tren a vapor en miniatura i m'explicava la seva gran passió per la construcció de trens. Més tard ens va parlar del que està construint ara. Tingueu present que totes les màquines que fa funcionen i que la construcció vol dir que es fan els planells i totes i cada una de les peces que li cal perquè funcionin, inclusiu els visos i els cargols. Sí, ahir les nostres parelles ens varen convidar a compartir una de les seves trobades i crec que tots ens hi vàrem sentir molt bé. I a sobre, alguns vàrem descobrir les extraordinàries construccions de l'Esteve que, a més, m'han animat a enviar-vos aquesta carta, tot pensant que els seus trens són més dignes per ser exposats en el nostre Basar de les Sorpreses. Cordialment, Jordi Calcina, i mira, ens envia una, mira, aquest full també amb fotografies d'aquests trens que, caram, Déu-n'hi-do, has vist?
Sí, impressionant, eh?
Escolta, noi, és que...
Quina bestiesa.
S'ha de tenir molta paciència i molta destresa i molta mama, això,
brutal,
eh?
Brutal, brutal.
Doncs mira, aquesta carta que ens arriba, ja et digui, Jordi Calcina, des de Collbató, i la segona carta ens arriba... Mira, des de Palma de Mallorca, tu, Rosa Maria Prats.
Ah, pues a veure, Rosa Maria.
A més, la setmana que... Mira, el dimarts que ve vaig a Palma, jo, tu.
Ah, sí? Què vas a fer, Palma?
El dimarts que ve vaig a fer una conferència a Palma, tu, al CaixaForum.
Perdona, t'han contractat de Palma, també, ara?
Sí.
Però què passa?
Que
tens presència internacional, ja, quasi.
Sí. No, a més, em fa molta il·lusió. És la tercera vegada, perquè és un cicle de conferències que faig sobre bandes sonores, i el dimarts vaig a fer la tercera conferència. I mira, ha sigut pura casualitat, eh? Vull dir que... La Rosa Maria Prats.
A veure,
mira,
si te la llegir? Trobaràs, la Rosa Maria.
A veure, home, em faria molta il·lusió que vingués, eh? Vull dir que... Mira, Palma, 18 de novembre del 2023, estimats a Biorlec i Bundó. L'alarma del ploricó va ser tan potent que va arribar fins a Mallorca. Des del primer dia vaig pensar que us havia d'escriure, però la manca de temps i, sobretot, la mandra de posar-me a escriure ha fet que ho hagi procrastinat. Paraula tan de moda. Avui he trobat que el vostre programa m'interpel·lava directament, el programa dedicat a la M de Mandra. Us escolt des de fa uns 4 anys, més o menys. M'encanta el vostre programa, és d'una època que ja ha desaparegut. La comunicació epistolar li confereix un to romàntic. Tinc dues maneres d'escoltar-vos. La primera és la dels diumenges, quan m'aixec prest per anar a córrer i fer un poc d'exercici i em feu companyia per diferents paratges de la illa. La segona, la dels diumenges, que no hi he d'anar enlloc i puc quedar-me dins el llit fins més tard. I activo el model mandra, i és que a vegades surt, no, sent i no escolt, entre la vella i el notar que m'he dormit. La meva sort és que estic jubilada des de fa 2 anys i me puc permetre escoltar el programa el dilluns de matí. Avui tenia engegat el model mandra i per això he pensat que ja no podia passar més sense escriure. També no m'atrevia perquè, com pots comprovar, Albert, la meva lletra queda a les antípodes del senyor que té aquella perfecta cal·ligrafia. Per la lletra he baixat moltes notes de treballs, però espero que no sigui un entrebanc per la lectura. Només me queda agrair-vos la mitja hora màgica que ens feu passar tots els diumenges. Per si de cas hi ha hagut una llau de cartes per l'efecte crida, aprofit per felicitar-vos que passeu unes bones festes de Nadal.
I tant.
Moltes besades. Doncs mira, la Rosa Maria Prats... No, però Rosa Maria Mas Prats des de Palma.
Doncs sí, efectivament, han passat mira, el Nadal.
Ha passat uns quants dies, eh?
Gairebé que si ens despistem passa Setmana Santa ja, però bueno... Allà estem, allà estem. Molt agraïts, com sempre, al Jordi, en aquest cas des de Collbató, des del peu de Montserrat, i a la Rosa Maria des de Palma, i a tots els oients que segueixen escrivint al Basar de les Sorpreses perquè no torni a haver-hi un pluricocat, al Via Lliure, a l'adreça de sempre, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre l'Albert les llegirà totes per antena i una per una les anirà responent. Bé, vaig a buscar el Berlegui Express, a veure si hi ha bandereta avui. La bandereta... Sí. Epa!
Quep, quep.
Hosti!
Ets bueno, punyet... és fàcil, eh?
No, perdona, sí. Ets punyetero.
Bueno, sí, és trampa. Té una petita trampa, sí, 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 admeto
perquè,
que sí, sí.
Perquè hi ha la Union Jack, és a dir, és una bandera Correcte. Que està formada en el seu quart esquerra superior per la Union Jack, és a dir, la bandera del Regne Unit, però no és el Regne Unit. Això vol dir que és de la Commonwealth.
I Correcte,
hi ha moltes banderes de la Commonwealth que s'assemblen molt i ara no recordo quina és aquesta. Però em vaig a llançar per una.
A veure...
Pot ser... No, és que si m'equivoco. Pot no, ser Nova Zelanda? Perquè hi ha... Perdó, que no ho he explicat. Hi ha estrelletes i em sembla que Nova Zelanda té estrelles.
Sí, sí, és de no fet és molt semblant, eh?
No és Nova Zelanda?
No, no. Però bueno, a veure, Xavi, a veure... Que és també de la Commonwealth i que
doncs
també
costa ser,
massa
si no deu
lluny,
ser,
eh?
Si no, deu ser Austràlia, potser.
Correcte!
És Austràlia?
Bé,
mare de Déu.
Molt bé.
No, no m'aplaudeixis, que he fallat.
Bé,
home, sí, va, sí, sí. Nova Zelanda té estrelles, però no me recordo mai. Aquestes són estrelles blanques i no sé si l'altra deu... No sé quines són les altres. Bé, en tot cas, anem a Austràlia, no?
Bé, has marxat molt fora d'aquí, no, vull dir, no l'has encertat per molt poc, però sí, efectivament, a més, no sé si moltes vegades hem anat a Austràlia, a mi no em sona que haguem anat a Austràlia amb masses basars,
no
vull dir que... Bé, i a més anem a un supermercat a Austràlia, que ha estat notícia fa poques setmanes, perquè fent obres de remodelació al local hi han trobat un objecte d'allò més curiós. Estàs a punt?
Sí, som-hi.
Sí? Doncs apa, som-hi.
Bueno, ara no sé, la temperatura no m'ha agafat res. Ara no
Home, allà són les 6 de la tarda, ara, eh? Ja, ara més o menys són les 6, eh? Vull dir que... Bueno, pues la capital, a Canberra,
és el sud, això vol dir que... Bueno. No és tan diferent el supermercat, eh?
Sí, no, i que més
no
o menys
dir,
són iguals.
No et sabria dir si estem a Austràlia. I com que no el sento parlar, bueno, i després ja a veure si... És que a vegades tenen uns accents molt raros aquí, eh? Vull dir que, compte. Bueno, no fa temperatura. Sí. Quarts de 6 de la tarda,
no,
tot
bé,
controlat.
Està bé, està
bé.
Mira,
m'has dit que som a Canberra?
Sí. A Canberra, la capital, i amb un supermercat, a veure, la zona d'obres, mira, és aquesta d'aquí, mira cap aquí, per aquest passadís, Xavi, per aquest
Sorry.
Passadís,
sí. Excuse me.
Sí.
Ok. Vale.
Jo diria que és aquesta zona,
mira,
aquí.
Ah, sí,
aquí,
sí, sí.
Aquí, on hi veiem aquesta bruixeria industrial, xocolates, melmelades... És on fa poques setmanes un treballador hi va trobar una rajola de xocolata.
Quina sorpresa, també.
Fins aquí res especial, però la particularitat és que aquesta rajola de xocolata era dels Jocs Olímpics de Sydney de l'any 2000.
Hòstia, ha estat 25 anys allà, la rajola.
Correcte, llavors va comprendre. Es tractava d'una rajola embolicada encara perfectament i que estava caducada des de feia 24 anys.
Que fort.
No cal dir que la troballa la va compartir a Facebook, tothom hi va dir la seva, evidentment, i més enllà, evidentment, del seu element anecdòtic, resulta curiós que la xocolata està aparentment en molt bon estat, el que també diu molt dels conservants que tenen aquesta mena de productes.
Totalment.
No? Vull dir que...
Home, em fa recordar, i tu no sé si recordes aquell experiment que es va fer una vegada amb una hamburguesa d'aquestes
de
restaurant de menjar ràpid, que posaven una hamburguesa normal i una altra al costat,
sí,
i anaven fer passar els dies, i una es anava florint,
sí.
I l'altra, i la del coneguda marca de menjar ràpid.
Sí. No, sobretot no la diguis, no la diguis, que ningú l'endevinarà.
Amb uns arcs de color groc. No, no, mai, no es desfeia, o sigui, no mostrava cap símptoma de decadència. Brutal.
Això és molt inquietant.
Això
és molt inquietant, eh? Bé, el cas és que s'ha obert un debat de si cal obrir la xocolata, de
no,
si cal guardar-la,
de guardar,
de si s'ha de conservar en un museu, de si s'ha de posar al mateix lloc on l'han trobat per veure si aguanta 24 hores més, 24 anys més sense que ningú se n'adoni. Bé, no sabem com acabarà tot plegat, però sí que sabem que aquest serà el punt de partida del Basar de les Sorpreses d'avui, que dedicarem a aquest concepte tan aparentment modern. Avui la lletra C, la C de caducitat.
Aquí hi ha dos tipus de persones, Beurlec, no sé si estàs d'acord, que hi ha els que segueixen la data de caducitat com, com una qüestió gairebé...
Un oracle.
Exacte, una qüestió religiosa, i d'altres que són bastant laxes, en alguns casos excessivament laxes, amb la idea de la data de caducitat dels aliments, que és com de... No, és indicatiu, és més o menys, és provisional... I, a veure, qui no s'ha menjat alguna cosa que estava caducada segons la data, eh? Particularment els iogurts. Però en d'altres elements jo no m'hi atreveixo tant, sincerament.
Ah, no? Ah, no. Jo sí, tu. Jo?
Però què?
O sigui, si comences a sortir verdet i tot això, poder no.
Home!
No? Sí.
No, però, per exemple, veritat, la carn, els ous, jo no tocaria, això.
Home, sí, això sí.
Però no, els ous tenen...
És molt fàcil de comprovar,
eh? Exacte, amb l'aigua, no? Tu fas això?
Amb l'aigua, això mateix, sí, sí.
Si floten, malament.
Els iogurts hi passen una setmana, fins i tot.
O més, o més.
Per mi cap... O més, eh? He dit una setmana allò perquè sembla prudent, eh?
Sí, sí.
Però si no... Bueno, i és curiós, eh? Perquè possiblement la primera imatge que ens ve al cap quan pensem en caducitat sempre és un iogurt.
És un iogurt, sempre, sí, sí.
I això que en la immensa majoria d'allò que comprem hi ha dates de caducitat, eh? Fins i tot en productes que no caduquen, com la mel, per exemple, el que no deixa de ser una perversa arma, una més, diguem-ne, de moltes empreses d'alimentació per tal de llançar coses que, diguem-ne, que encara estan bé, no? És una mena d'obsolescència programada per consumir encara més. Això sense mencionar allò del consumir preferentemente, en què molta gent, com deia, s'ho pren seriosament, i si passa només que sigui un dia, ja prefereix llançar-ho. Però jo diria que no només impliquem la paraula caducitat a tot allò que mengem. També té un sentit en la terminologia, per exemple, jurídica o administrativa. És a dir, quan un determinat dia marca la fi per poder exercir drets o accions. Si ens pensem, ja no ho podem fer perquè l'acció, diguem-ne, que ha caducat. És a dir, que ha acabat el termini per fer-ho. Quan ens posen una multa, per exemple, tenim fins a tal dia per poder pagar o reclamar, és a dir, a partir d'aquí llavors caduca. I a banda de iogurts i de multes, però la paraula caducitat va molt, molt més enllà.
Què vol dir que va més enllà el concepte de caducitat?
Mira, avui permetem que em posi una mica més transcendent de l'habitual i més a aquestes hores, però jo diria que en un sentit ampli del terme, tot, absolutament tot el que coneixem, i quan dic tot vull dir tot caduca. Caducar prové del llatí caducus, que vol dir que cau, que ha de caure, que està destinat a la mort.
Oh, que bonic.
Per tant, en una excepció general, caduquen els iogurts i també els terminis per presentar recursos, però també els medicaments que guardem a les farmacioles, els cotxes que conduïm, les cases on vivim, la roba que portem, només que llavors en diem que està passada de moda, diguem-ne que ve a ser el mateix. I també caduca la música que escoltem, els llibres que llegim i les pel·lícules que veiem. A l'art, només algunes peces acaben sobrevivint al més implacable jutge, que és el pas del temps, i llavors les anomenem clàssiques. Però fins i tot hi hauria un dia en què segurament que caducaran. I també caduquen les nostres emocions. Allò que sentíem de joves no ho sentim de grans. Caduquen els nostres amors, els amics. Nosaltres també hi haurà un moment que caducarem quan sentim que el món ja no ens pertany. I també caduca allò que sembla que està mort. Encara que pugui semblar paradoxal, els cementiris també moren. Deixen d'existir quan ningú se'n recorda dels morts que hi ha dins. I un dia, potser molt llunyà, però real, tot el nostre món també caducarà i, per tant, també morirà. Aquesta idea de finitud, en què ara hi som, però que mai se'ns acut pensar que algun dia no hi serem, ni serem un record, està ben present, evidentment, als clàssics. De dues maneres diferents, però que, en el fons, són dues cares de la mateixa moneda.
Quina és aquesta primera manera de veure, d'alguna manera, el final?
Mira, una seria el carpe diem, l'aprofita el moment,
sí,
en un sentit vital, de gaudir d'allò que tens, no? D'aprofitar el moment, no? És una expressió antiquíssima que ve d'Horaci, que va ser un poeta i filòsof romà del segle I abans de Crist, que la seva oda onzena, del seu llibre primer, diu: «Tinga seny, filtra els teus vins, i perquè la vida és breu, no esperis llargament. Mentre parlem, haurà fugit el temps envejós. Viu avui, no et refis mai del demà». És a dir, allò del carpe diem quam minimum credula postero. Una idea semblant la trobem en un poema atribuït a Osoni o a Virgili que porta per nom del naixement de les roses. Tan esplendorosa com les veu néixer l'aurora, pensides les contempla la tarda a punt de caure. Tant se val. La rosa morirà inexorablement avui, però demà succeiran noves punzelles. Cull verge les roses mentre fresques la flor i la teva joventut, però recorda, també, que alhora la teva vida s'escola. Més de 1000 anys... Sí, sí, noi, avui ens hem posat molt seriosos, eh? I fixa't que més de 1000 anys més tard, a finals del segle XIII, ens trobem el Gaudeamus Igitur, l'himne universitari, per excel·lència, no? Gaudim, doncs, mentre joves siguem, després de la divertida joventut, després de la incòmoda bellesa, ens rebrà la terra.
Per tant, i aquesta mirada del carpe diem, del gaudeamus igitur, no? Del gaudeix mentre encara tens temps, no? Perquè no saps què vindrà demà, que és una, és una cara de la manera de mirar aquest pas del temps, i n'hi ha una altra, deies, diferent.
Sí, és l'altra mirada és veure-ho, bé, doncs de la manera, diguem-ne, pessimista, és a dir, noi, no cal que t'hi esforcis, perquè no cal que gaudeixis de res, perquè tots acabarem al mateix lloc, eh? És el que podríem resumir com el memento mori, és a dir, el record que has de morir, i que, evidentment, és una frase antiquíssima que amb diverses variants té el seu origen en un costum de la Roma antiga que es diu que quan un general, quan algun militar desfilava victoriós pel carrer de la ciutat després d'alguna batalla guanyada, darrere seu hi anava un esclau que li anava repetint aquesta frase cau d'orella, memento mori, és a dir, per tal d'impedir que incorregués en la supèrbia de dir que, què sé jo, les flors i violes, diguem-ne, les aclamacions del poble de Roma quan el rebia victoriós,
la fluvida...
doncs que no més que això mateix,
la fluvi de la supèrbia, la fluvi de la victòria, de ser el campió, no?
Correcte. I una variació la trobem a l'Eclesiastès, per exemple, a l'Antic Testament, que recull lleis i proverbis, i que la frase més popular d'aquest llibre és el Vanitas Vanitatum, dixit Ecclesiastes d'Omnia Vanitas, és a dir, vanitat de vanitats, recorda que tot és vanitat. I al llarg dels segles la idea continuarà ben present a la literatura. Ara no, evidentment, perquè estem en una època, estem en una era absorbits per la tecnologia en què la caducitat, en què la mort, en què la bellesa sembla no existir. Però en altres temps, temps pretèrits en què la mort estava ben present a la nostra vida, doncs això està, diguem-ne, com molt, molt arrelat. A finals del segle XV, per exemple, fregant el Renaixement, trobem un dels textos més extraordinaris al respecte, que és Les coples por la muerte de su padre, de Jorge Manrique.
Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos.
Que bonic això, eh? Nostres vides són los ríos que van a parar a la mar, que és el morir. I és igual que siguis un riu caudalós, immens i poderós, o que siguis un riuet petitó, un rierol, però arribes igual al mar, eh?
Altres vegades que hem parlat, diguem-ne, de l'impacte que ens ha causat obres que hem llegit a la nostra joventut, aquest jo recordo que quan el vam llegir a classe, i clar, jo devia anar... Bueno, clar, érem molt nanos, eh? Ostres, em va impactar moltíssim, eh? I després vaig comprar un llibre, bueno, una de les edicions que estan comentades, que la tinc subratllat per tot arreu, i és dels textos que més m'han... sempre m'han impressionat molt, eh? Recordem, està escrit als vols de l'any 1470, quan l'autor, que és en Jorge Manrique, se li va morir el pare, que es deia Rodrigo, i doncs és això, tal i com dius, és un extraordinari reflexió sobre la pàgina exorable del temps, en llatí el tempus fugit, però també la vida com a camí, en llatí l'homo viator, la vida com un riu, el vita flumen, la mort que ens iguala a tots, l'omnia mors aequat, i la vanitat de les coses mundanes, això del vanitas vanitatis que acabem de dir. Tot i que també és curiós perquè hi ha al·lusions contemporànies de l'autor de la història recent de Castella, per tant estem a finals del segle XV quan encara no s'havia ni descobert Amèrica, no? No ha perdut gens de la seva vigència i si l'escoltes amb atenció resulta certament colpidora. I no podem acabar aquesta brevíssima antologia literària sense una de les obres capdals de la literatura occidental i, com saps, per mi tot és tota una obsessió, el Hamlet de William Shakespeare.
Si esta sòlida carne mancillada en exceso se disolviera, si se fundiera y se convirtiera en rocío, o si el eterno creador no hubiera dictado su ley contra el suicidio. Oh, Dios, Dios, qué estériles, rancias, vacías y sin provecho me parecen las costumbres de este mundo. Qué absurdo repugna ver un jardín descuidado que engendra semillas podridas, asqueroso y fétido es cuanto habita en él. Que hayamos llegado a esto. Solo 2 meses muerto. No, no tanto, ni siquiera 2. Un rey tan extraordinario que a su lado este es un lamentable y triste sátiro. Amaba tanto a mi madre que no habría permitido que una ráfaga de viento azotara su delicado rostro. Cielo y tierra, tendré que recordarlo. Y ella se abrazaba a él como si el deseo aumentara con aquello que lo alimentaba. Y ahora, 1 mes después, no quiero pensarlo. Fragilidad, un hombre es mujer, apenas 1 mes.
Fragilidad, un hombre es mujer, ¿eh? Tractant-se de tu, evidentment, no podia faltar aquest Shakespeare, no?
Sí, sí, Hamlet potser és una de les obres més grans. És la tragèdia més gran de Shakespeare, escrita l'any 1600 aproximadament, conté el monòleg més famós de la història, el famós Ser o no Ser, i més de 4 segles més tard resulta un veritable compendi de totes les passions humanes. És inesgotable en inspiració, en riquesa, en metàfores, profunditat, i la seva influència en la cultura, diguem-ne, aquesta mena inabastable. Només de l'obra se n'ha escrit prop de 40 òperes. 40 òperes només consagrades a Hamlet i fetes més de 50 pel·lícules, no? Aquí escoltàvem el magnífic doblatge en castellà de la portentosa versió de l'any 96 amb el fantàstic Jordi Brau doblant en Branagh, un monòleg inicial quan Hamlet es lamenta que la seva mare Gertrude es casi amb el seu oncle Claudi quan el seu pare fa poques setmanes que ha mort. Bé, aquesta idea de caducitat es renova, evidentment, al barroc amb un gènere pictòric absolutament fascinant que són les vanites.
Crec que n'hem parlat alguna vegada de les vanites.
Sí, sí? Sí, sí, sí. Les vanites o vanitats ressaltaven doncs això, la caducitat de la vida, la fugacitat del plaer, el sentit absolut, l'implacable presència de la mort, tot representat, evidentment, amb símbols, amb metàfores. I encara que en literatura la podem trobar al llarg de tota la història, és el barroc on aquest gènere, diguem-ne, que assolirà el seu màxim esplendor.
I què se representa, llavors, en aquestes vanitats?
Tot allò que aboca precisament la caducitat de la vida, a vegades d'una manera molt evident, no? De rellotges, calaveres, però també elements metafòrics que representen l'absurd de qualsevol pretensió humana, no? Armadures rovellades, la glòria inútil, bombolles, la fragilitat, espelmes, i sovint també ampolles de vi buides o instruments musicals que simbolitzen, doncs això, els plaers mundans. I ja que estem a música, doncs va, una peça de Carissimi sobre la caducitat.
Qui va ser Carissimi?
Sí, Carissimi és un compositor, diguem-ne, molt conegut. Va ser un músic italià, un dels més rellevants del barroc en el seu moment. També va ser un dels més prolífics pel que fa a composició musical, ja que la seva obra té misses, té motets, té cantates. Es va ordenar sacerdot, va comptar entre els seus deixebles compositors com Carpentier o Scarlatti, i moltes de les seves obres originals s'han perdut i només ens han arribat a través de còpies. Aquesta peça que escoltem és un motet. Un motet és una composició religiosa sobre un text llatí que porta per nom, precisament, Vanitas Vanitatum. I acabem, doncs va, amb una pel·lícula que entre moltes idees interessants té aquesta, la de la caducitat de la nostra vida. Òbviament, El Club de los Poetas Muertos.
Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta.
Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa?
Carpe diem es aprovecha el momento.
Muy bien, señor.
Mix.
Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor?
Porque tiene prisa.
No.
¡Ding!
Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo. Repletos de hormonas, igual que ustedes. Invencibles, como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes coses.
És meravellosa aquesta pel·lícula, eh? I com està aquí Jordi Brau un altre cop fent de Robin Williams en aquest professor extraordinari del Club de los Poetas Muertos. Sí.
En John Keating. És una pel·lícula iniciàtica, eh? Els que vam tenir la casualitat de que teníem la data biològica dels nens, dels alumnes, quan vam veure la pel·lícula per primera vegada, jo la vaig veure el dia de l'estrena, a més, al Cinear Multisales de Sabadell. Clar, va ser un impacte tan brutal que... al cap de dues hores acabada la sessió, va venir la taquillera i va dir, escolta, que s'ha acabat la pel·lícula, eh? Vull dir, pot marxar, eh? Vull dir que... Sí, sí.
I tu clavat
recordem
a la butaca.
Sí, 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 és que va ser... És en John Keating, que, recordem, és aquell professor que inculca als seus alumnes quelcom més per entendre'ns que lliçons de literatura. Per aquell que la vulgui descobrir o redescobrir, Disney, Movistar, Rakuten, Google Play i Amazon, pel·lícula d'aquelles imprescindible de tant en tant per repassar i per recordar.
Efectivament, i també és una d'aquelles que creen, d'alguna manera, creen vocacions, no? Quan algú repassa pel·lícules del seu àmbit professional, per tota aquella gent que vulguin dedicar-se a l'educació o que s'hi dediquen, a vegades tornar al Club de les Poetes Muertos és una entrada d'oxigen, d'alguna manera, no? Té sentit el que estem fent o voldríem fer això, no? I encara que les conseqüències són fatals, també, per al professor Keating, no?
Mira, et vaig explicar un secret. Quan vaig veure aquesta pel·lícula, vaig tenir clar que la carrera que estudiava, que havia començat a estudiar, vaig dir, això no és el meu.
Veus? Fixa't, eh?
Després de veure aquesta pel·lícula, ho vaig tenir claríssim. Acabat el visionat vaig dir, vale, això no m'agrada.
És impressionant. Bé, en tot cas haurem de revisar-la de nou, i com deia el Berlegui, està a Disney, a Movistar, a Rakuten, a Google Play, a Amazon, vull dir que no hi ha excusa, també. Quan haguem acabat amb totes les dels Oscars d'aquesta nit, ja ens llançarem al Club de los Poetas Muertos. En fi, Berlegui, com sempre, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
Gràcies, Xavi, igualment, i que vagi molt bé aquesta nit.
Molt bé, gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau.